Camins.
Com esteu, plus parroquians? Us rebem amb els braços oberts, amb l'entusiasme que ens caracteritza. La força positiva és dins nostre i a aquesta hora del dia tot és possible. Repetiu amb mi, jo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Viurem els propers minuts amb intensitat, fent ràdio de la que us interpel·larà i, com diu la Raga en programes per TV3, us farem millor persones si us deixeu bandidos. Vinga, fent camins, un programa que no té cap reconeixement de qualitat. Bona vesprada aquest dijous 3 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Del dimecres de cendra que ens va escurçar una mica el programa per la durada de la missa des de la catedral de Barcelona. Dia 1 d'una trucada al Llampec amb la Mònica Padrol que ens esperava lluny d'aquí i de la Àngela Rodríguez i una nova edició del Llevat dins la pasta amb la mirada posada ja en el dia internacional o no, no sé si és internacional, sí, és internacional, em confirmen, de la dona treballadora. Subconcentrat però molt gustós. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts d'avui pels parroquians que ens escolteu.
Avui, per començar els camins...
Contactarem amb Madrid perquè hem quedat amb Andrei Kordoshkin, ell és rus, és ortodox i és rector d'un temple a la capital de l'estat. A més, ha signat un manifest de religiosos ortodoxos contra la guerra. Li preguntarem com viu el conflicte entre Rússia i Ucraïna a l'Església Ortodoxa i si des de l'Església Ortodoxa es pot fer alguna cosa per arribar a una solució pacífica a tot el que està passant a Ucraïna.
Continuarem amb...
Nova edició de Temps de Diàleg, la secció en què Ignasi Miranda ens ajuda a recórrer la realitat multiespiritual de Catalunya i del món sencer. Avui estem curiosos i volem saber com viuen les diferents confessions religioses el dejuni. Tractarem d'esbrinar-lo.
I arribarem a les 9 de la mata.
Guest star, Salvador Aragonès, far que ens il·lumina, amb qui analitzarem què està passant al món de l'economia i l'empresa. Avui també amb Ismael Nafria, periodista i consultor especialitzat en mitjans digitals. A veure què ens explica. Serà la nostra economia amb valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Des d'un sentit de fe, has posat en pràctica el dejuni alguna vegada? Com avui serà el tema del temps de diàleg, volem saber si vosaltres, la nostra parròquia, l'heu posat en pràctica algun cop. Des d'un sentit de fe, heu posat en pràctica el dejuni d'alguna manera? Va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
La vesprada no és opinió, la vesprada no és informació, la vesprada no és entreteniment, la vesprada és Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
L'hora d'avui dedicada als pares de la clau de tot plegat. 9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Sacerdotes y diáconos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, muchos de ellos fuera de Rusia, en países occidentales u orientales, han firmado un manifiesto contra la guerra fratricida de Ucrania y lo difunden pidiendo más adhesiones de los clérigos. Muchos de estos sacerdotes, aunque pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Rusa, sirven en parroquias de migrantes donde rusos, ucranianos, georgianos, moldavos y otras nacionalidades acuden juntos al culto y a las actividades sociales y fraternas. Entre los firmantes y difusores de este manifiesto está el arcipreste de la parroquia ortodoxa rusa de Madrid, Andrei Kordoshkin, que ha difundido el manifiesto en sus redes sociales y que ya nos atiende desde el otro lado del hilo telefónico. Andrei, buena vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Estel para Cataluña y Andorra. En primer lugar, Andrei, ¿habláis con gente que está en Ucrania y en Rusia? ¿Qué percepción tienen ellos de lo que está pasando? ¿Tenéis noticias?
Bueno, yo estoy hablando por la mayor parte de los con los fieles de nuestra parroquia. Ellos me están contando historias, pero para entender exactamente lo que está pasando, yo creo que tenemos que tener una idea muy clara, que en primer lugar, la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, no somos una iglesia del Estado de Rusia, no somos una iglesia estatal, y nuestro ámbito geográfico es mucho más ancho que el territorio de Rusia, y por supuesto la mayoría de los fieles ortodoxos en Ucrania forman parte de la iglesia nuestra. Es una cosa. Otra cosa es que, por ejemplo, una comunidad como nuestra catedral en Madrid, por ejemplo, nuestra comunidad está formada hasta pues tres cuartos por los ucranianos, y entre los sacerdotes que tenemos también hay más ucranianos que hay rusos. Uh-huh. Y la tercera cosa también es importante, bueno, los ucranianos y los rusos son dos pueblos distintos, pero si nosotros hablamos con un ruso, es muy probable que algún parte de su familia o su raíz es ucraniano, y por eso pues no somos, no estamos en una situación cuando pues los fieles nuestros pertenecen a un bando o al otro. Nosotros sentimos el dolor común porque es la naturaleza de la Iglesia, es como dice el apóstol Pablo, es y como ha repetido nuestro arzobispo, es como un cuerpo del hombre. Uh-huh. Si sentimos dolor en un parte del cuerpo, pues lo percibimos en todo.
En todo, sí, señor. Entonces, por lo que nos explicas, Andrés, la convivencia, vosotros sois mayoritariamente ucranianos en vuestra parroquia, pero la convivencia con la parte rusa es buena.
Es buena, sí, porque bueno, ya existimos como una comunidad en la forma uh-huh. presente ya desde hace 20 años. Uh-huh. Y pues convivimos porque... siempre, bueno, si es una palabra correcta, pero la estrategia de nuestra comunidad es que nosotros nunca hicimos ningunos ni privilegios ni hemos discriminado a nadie por el hecho de su nacionalidad o procedencia. Hemos intentado crear una comunidad donde todos sienten en casa, porque por supuesto es la naturaleza de la Iglesia que no puede ser una pues abierta a una persona o a la otra, a tener una puerta abierta más ancha que para el otro.
Sí, por supuesto. ¿Las noticias que llegan a los feligreses, a los ucranianos de vuestra parroquia, a los rusos, son similares? ¿Llegan las mismas noticias desde aquella zona?
Pues en principio sí. Todas las noticias están coincidiendo y por supuesto... todas las personas están preocupadas claro. Por sus familias, por sus familiares, pero yo creo que hay una cosa que a veces no... yo creo que pocas personas entienden en el mundo occidental ahora mismo, porque lo que está pasando no es solamente estamos decidiendo el futuro de Ucrania, pero también estamos decidiendo el futuro de la propia Rusia. Uh-huh. ¿Quién vamos a ser nosotros? Si queremos... hacer un país libre y abierto, donde cada uno puede ser y vivir en una forma digna, o si nosotros elegimos un camino de un país pobre, aislado, y un país del tipo de Corea del Norte, pero en el tamaño más grande. Y por eso los rusos están preocupados ahora mismo no solamente por sus hermanos y hermanas en Ucrania, aunque por supuesto que sí, pero también, por supuesto, están preocupados por el futuro de su propio país.
Y tanto, y tanto. Pasemos, si te parece, al manifiesto que habéis publicado, Andrei, como miembros de la Iglesia Rusa Ortodoxa de Madrid. ¿Qué expresa a grandes trazos este manifiesto?
Pues mira, el manifiesto en final es pastoral. Y los sacerdotes, quienes están firmando la carta, no tienen el objetivo de juzgar a alguien o de condenar a alguien. Nuestro uh-huh. trabajo como sacerdotes es mostrar los caminos del arrepentimiento y de la salvación. Ahora mismo estamos en el tiempo litúrgico muy importante, es la última semana antes de la cuaresma, y estamos en el calendario ortodoxo entre el domingo que llamamos el domingo del último juicio y entre el domingo que llamamos el domingo del perdón, sí. Que es el último domingo antes de la cuaresma, cuando todos pedimos perdón unos de los otros para uh-huh. entrar en el tiempo de la cuaresma con la conciencia limpia. Y por eso el corazón del mensaje es que recordamos a todas las personas que ninguna forma ni de autoridad ni de seguridad puede salvar un hombre del... si incluso él puede evitar el juicio humano, pero nunca va a evitar el juicio divino. Pero también recordamos que la condición principal, según nuestra fe, según el Evangelio, que una persona puede entrar en el reino de Dios solamente si él o ella perdona a los otros, pero también está perdonado por los otros. Y nosotros avisamos que no es el mejor camino de acercar los finales de la vida terrestre siendo malditos por miles de madres, que son las madres tanto ucranianas como madres rusas, quienes están perdiendo las vidas de sus hijos en esta guerra fratricida.
Y tanto. Decís en este manifiesto: con amargura pensamos en el abismo que tendrán que salvar nuestros hijos y nietos en Rusia y Ucrania para volver a ser amigos, respetarse y amarse unos a otros. Este es otro drama, ¿no, André, que nos comentabas? También decidir este futuro, ¿qué nos espera después de todo esto que está pasando?
Sí, estamos con el presente y con el futuro, porque obviamente cuando estamos en una situación de la guerra, lo que está pasando es que las facturas están pagando las personas que no tienen nada que ver. Y solamente yo quiero en este sentido avisar a la gente en España, en Europa, en todo el mundo, que ninguna persona puede ser declarada y puede ser objeto de forma de violencia, porque no puede llevar la responsabilidad de los hechos del gobierno. Yo creo que Yo quería agradecer a los españoles porque pues hasta este momento básicamente no tuvimos ningunos casos de este tipo, aunque a mí me contaron de algunas incidencias del comportamiento violento hacia los diplomáticos.
Sí.
De la embajada rusa, y pues yo, por supuesto, como sacerdote, yo solamente puedo condenar estos casos de violencia como condenar cualquier incidencia de violencia. Uh-huh. También recordamos no solamente de los adultos, sino también de los niños, que a veces están en los colegios y han escuchado algo por la televisión o de lo que hablan sus padres, y es posible, es probable que un niño, solamente por tener por ser ruso o rusa, ya se encuentra bajo depresión en un colegio. Por eso, por ejemplo, yo recibí hace un par de días un documento muy interesante, una instrucción que están dando a los profesores en Praga, en la República Checa, donde piden a los profesores explicar a los niños qué está pasando y que en ningún modo, en ningún momento, un niño o una niña puede sufrir por lo que hace el gobierno de su país.
Desde el desconocimiento, Andrei, ¿Putin se declara fiel de la Iglesia rusa ortodoxa? ¿Tú esto lo sabes, si es así?
No hace las declaraciones públicas, pero nosotros vemos que está participando en los oficios, ha participado, pues ha recibido los sacramentos, y una de las cosas que nosotros estamos diciendo en la carta que estamos firmando, que si alguien se hace su mismo culpable por la muerte de las personas en una forma que no está justificada en el sentido moral, entonces si él recibe los sacramentos, los está recibiendo no en su salvación, sino en su condenación.
Uh-huh. Ya para ir
nosotros hemos evitado cualquier nombre en la carta, pero yo creo que en cualquier caso el mensaje que tenemos, pues yo creo que cada uno puede recibirlo como está dirigido a él personalmente.
Sí, ya para ir acabando, los sacerdotes y diáconos que habéis creado e impulsado este manifiesto de la Iglesia Ortodoxa Rusa, muchos de vosotros estáis fuera de Rusia, en países occidentales, orientales.
No muchos, la verdad es que ahora mismo son unos 270 firmas, y yo todavía no tuve un tiempo importante para analizar su geografía. Yo creo que hay un número importante que están fuera de sus países.
Sí.
Y yo creo que también se puede explicar que ellos son bajo de menos presión política.
Claro.
Porque obviamente en Europa o en Estados Unidos tú puedes firmar una carta así y tú puedes sentir tú mismo en más seguridad.
Sí.
Hay que recordar que ahora mismo en Rusia cualquier forma de la protesta absolutamente pacífica está prohibida. Y nosotros estamos, pues tenemos cientos de detenciones cada día de las personas que están protestando en una forma absolutamente pacífica.
Uh-huh.
Y eso es también una cosa que llevamos en la carta. Nosotros decimos que cada uno tiene tener un bueno un derecho, decimos, claro, a una protesta pacífica, porque es son las palabras del Evangelio. Cuando estamos hablando de pacifismo, no estamos hablando de alguna doctrina, sino de los de la predicación de Jesucristo en la montaña. Uh-huh. Y que las personas que proclaman la paz son benditos, y por el Estado también, si el Estado no puede bendecirlo, pero en cualquier caso no tiene ni derecho ni deber de castigar. Uh-huh. Una llamada a la paz no puede ser castigada. Es un mensaje pastoral muy claro.
Uh-huh. ¿Sabes, con un sí o un no, Andrei, ¿sabes si hay también miembros de vuestra iglesia que se hayan adherido desde Rusia a vuestro manifiesto?
Pues siempre que la gran mayor parte de las firmas viene de Rusia, por supuesto.
Uh-huh. Andrei Kordoshkin es arcipreste de la Parroquia Ortodoxa Rusa de Madrid, una de las personas que ha firmado y difundido este manifiesto contra la guerra fratricida de Ucrania y que hoy ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en Camins, en Radio Estel. Andrei, mil gracias, mucho ánimo y esperemos que este sinsentido acabe lo antes posible.
Ok, muchas gracias.
Venga, gracias a ti y mucho ánimo. Fem una pausa, ben breu, i rebem Ignasi Miranda i el temps de diàleg. Si no us sopat, no sopeu, que parlarem de dejuni.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Que això és el fanatisme.
Conec aquests perfils, en aquesta santa casa, que tothom és molt obert i molt partidari del diàleg, evidentment, bueno, més o menys.
El magazín de la vesprada...
En majúscula ho he posat en el paper que porto avui. Uh-huh. Jo puc estar equivocat. Ho torno a dir. Jo puc estar equivocat. Jo tinc les meves idees polítiques, socials, religioses, etc. Però sempre que començo un debat, intento començar a partir d'aquesta idea. Jo puc estar equivocat.
A Ràdio Estel. Temps de diàleg.
Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i d'arreu del món, i ho fem com sempre amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense Distància i un clàssic de clàssics, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
El dejuni és notícia aquests dies, sobretot per l'inici de la Quaresma i també per la convocatòria del Papa Francesc per la pau per al dia d'ahir, dimecres de cendra. Es tracta, sens dubte, d'una privació que està molt arrelada a l'Església Catòlica i a la cultura cristiana en general. Però és, de fet, una pràctica també interreligiosa, oi, Ignasi?
Sí, podem dir que privar-se d'aliments en la seva dimensió corporal i espiritual és una actitud present en totes les creences i també en la condició humana a nivell general. Avui tractem el dejuni a nivell interreligiós.
I ho fem amb la presència de la periodista Aroa Ortega. Ella és experta en diàleg interreligiós i també membre del grup jove de l'Associació UNESCO per al diàleg interreligiós. Aroa, bona vesprada.
Hola, bona tarda a
tots. I moltes, granes,
bona tarda,
i moltes ganes de rebre't i contents de rebre't. Ambas coses són vàlides.
I quan dejunem tenim sempre gana, també, Rafa.
Sí,
gana.
De fet, jo tinc gana. Aquestes hores tinc gana. El dejuni i les privacions són realitats que formen part de la vivència cristiana Diana Aroa, de la pertinença a l'Església Catòlica, però també són presents, com dèiem abans, en altres religions. Quin sentit tenen a nivell global i interreligiós aquestes renúncies, molt connectades amb la diversitat cultural, també?
Doncs és, sobretot, un exercici d'introspecció, de trobar-se amb un mateix, d'allunyar-se una mica de tot allò que és més material, també, no només en l'alimentació, també en hàbits, no?, que tinguem, sí, dependència de certes coses, no?, sobretot materials. I això coincideix en moltes tradicions.
I a més no és només alimentari el dejuni. Per exemple, el papa ho recordava aquests dies, i no només ell. Bé, el dejuni, en qualsevol cas, juntament amb la pregària i amb la caritat, parlem de conceptes cristians, és la base per viure la Quaresma, particularment entre els catòlics, però també entre altres cristians. Té un sentit penitencial i també solidari amb els pobres. Com es pot viure avui el dejuni cristià? Perquè potser no és el mateix ara, on la gent, això de normes, no ho veu tan clar, que fa 50 anys o fa 100 anys, no?
Sí, jo crec que ara la gent que té aquesta voluntat de fer-ho, o ni que sigui a la seva manera, en l'àmbit de l'alimentació sí que potser està més marcat, no? Que sabem que hi ha dos dies, ahir va ser un i l'altre divendres sant, que el papa recorda sempre, no?, que són dies de dejuni. I també aquestes persones cristianes que normalment ja durant l'any, doncs els divendres normalment, si no és cap solemnitat, sí que fan també dejuni de carn. Però, jo diria que potser seria la pràctica de sobretot aquesta part més solidària, no?, més caritativa. Potser a través d'alguna associació, amb alguna entitat, que si et sents més còmode, doncs pots participar, perquè són dies també de rebre persones que potser ho necessiten més que nosaltres. No?
Sí, sí. No és només per privar-nos, és per donar allò que deixem de menjar als pobres, no? Aquest,
exacte,
és el sentit.
També tenim, per exemple, el dejuni dels musulmans, ben clar, durant el mes del Ramadà, evidentment, en què no es pot menjar ni beure durant les hores de sol. Quin significat té en aquest cas?
És molt i molt, molt similar al cristianisme, també. També tenen una relació molt espiritual, també, i també en l'àmbit caritatiu, solidari, també hi fan moltes campanyes, aquí mateix a la ciutat, a diferents comunitats que també miren més enllà de fer el seu dejuni, a poder col·laborar amb persones que ho necessiten. Però també volia afegir que el dejuni s'entén molt més enllà d'aquesta pràctica de no menjar durant les hores de sol, com deies.
Sí.
Que no només és l'alimentació, com deia també el company l'Ignasi, sinó que també és de no fumar, de no tenir certes
relacions sexuals, per exemple, també.
De no beure segons quines begudes també.
Sí.
I això en el judaïsme encara, jo diria que és una passa més enllà encara, no? Que és potser no utilitzar aparells electrònics, jo crec que això avui dia sí que ens costaria més, no? Perquè estem més enganxats a això.
Precisament et volia preguntar, Aroa, pel judaïsme, perquè aquí hi ha més radicalitat, i a més és setmanal, el sàbat és un dia de privació, fins i tot em sembla que això, vas a un lloc públic i no funciona l'ascensor, el sàbat.
Sí, hi ha exemples, per exemple, no? Això que dius, a determinats edificis, hi ja ho tenen programat de manera que
és, sí, perquè no apretis ni tan sols
si
el
dissabte,
el botó.
Doncs no siguis tu qui premi el botó, no? Coses així. Però també és bo saber també que és superdiversa la comunitat jueva, no? Que també, tot i que hi ha practicants i potser no tan grans, no, cadascú s'ho fa molt a la seva manera també, no? Que no està, sí que està ben regulat, diguem-ne, però al final avui dia és una mica, no?, cadascú a la seva.
Clar, el judaïsme és molt legalista, no?, com a religió, la Torà, la llei...
És la llei,
però després,
sí,
cadascú compleix.
Exacte, sobretot si vius fora de l'estat d'Israel.
També és
això
veritat.
Això té molt a veure.
Clar, sí, clar, un jueu aquí, doncs potser això de l'ascensor, no, per exemple, no?
Sí.
Fem aquest ventall, no?, de les religions, si et sembla, parlem d'una altra. Què ens pots destacar, Aroa, del que és el dejuni o la privació d'aliments i de comoditats en l'hinduisme i en altres creences, més enllà de les anomenades del llibre o confessions abrahàmiques?
Per exemple, com dius, a l'hinduisme, sí, hi ha una part molt...
Perquè a mi el que és el dejuni amb l'hinduisme em sembla que té molta força.
Sí, sí, moltíssim. I de fet té molt a veure, avui dia hi ha persones que no són hinduistes, però que sí que s'apropen molt al ritme de la natura, persones que han decidit deixar de menjar aliments càrnics, no? Que no té res a veure amb un pensament tan religiós,
sinó la relaxació corporal, convicció. També, per exemple,
sí, sí.
Pràctiques hinduistes.
Sí, sí. I van arrelant, vull dir que té molt... jo crec que serà molt present algunes pràctiques que potser sí que venen d'origen de l'hinduisme, no? I sí que hi ha una part de persones hinduistes, sobretot a la Índia, evidentment, doncs que... segurament haurem vist moltes fotos perquè visualment criden molt l'atenció, que són aquests homes que d'alguna manera els diríem joguis, no? Que
sí,
porten
sí, sí.
Aquella barba de color,
sí.
Bueno, doncs ja canosa, no?
I porten com un calçotet allà.
I porten un calçotet, vesteixen moltes vegades de color taronja i sí. Porten cendra també a la front, així com aquí en el catolicisme, ahir, per exemple.
Sí, el dimecres.
Doncs és una pràctica eucarística, també s'ho fan, porten cendra a la front i són persones doncs, que han deixat tot el món material absolutament a un costat, no? Fins i tot alguns van nus pel carrer.
Sí, sí, sí.
Bé, encara en Baroa Ortega, membre del grup jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, també en cultures i en països concrets, fins i tot més enllà de la dimensió religiosa, especialment en l'òrbita anglosaxona, el dejuni està també implantat, força implantat. És el cas dels Estats Units i el Regne Unit. Què ens pots dir d'aquests països? Que em sembla que tens aquí algunes informacions interessants.
Doncs fixa't aquí que el calendari més o menys el compartim tothom, no? Aquí a França també aquí...
El calendari religiós
sí,
o les sí, diferents creences.
Els dies festius coincideixen força. Als Estats Units, el dejuni es fa tots els divendres a Quaresma, no només a aquest divendres, el divendres sant, com sí que ho fem aquí.
Tots els divendres de l'any, vols dir?
O... de Quaresma.
De Quaresma.
Els d'Advent, també.
Aquí fem només l'abstinència de carn, és
exacte.
Veritat. Sí, sí.
El dia de l'Assumpció, el Pentecostès, i a Tots Sants també fan dejuni. No? Cosa que aquí, per res, ho pensem. O sigui,
curiós,
no tocaria. No?
Allà on han implantat el Halloween com a alternativa...
Sí, 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 doncs fixa't que això comparteixen... Sí, sí.
Que, de fet, dejuni, cristianament, el pots fer cada dia.
Quan vulguis.
Quan vulguis, vull dir,
bueno,
no?
És una de les armes que es dona l'Església per combatir, perquè jo crec que, recordem el sentit, si voleu, cristià, que és una mica buidar de tu mateix per sentir la necessitat de Jesucrist, no? És una mica posar-se en marxa, en espera, i tenir el cos en tensió, jo crec.
I el que marca l'Església és molt suau. Els dies de dejuni és no menjar entre hores i només un àpat, una mica al matí i una mica al vespre, sí. Això gairebé és com un dia normal.
Sí, perquè al final, bueno, mirar una miqueta a nivell canònic, no?, que com es regula a partir de quina edat, una mica tot això, jo crec que és interessant també d'explicar la diferència entre el que és el dejuni i la Quaresma. No? Que la Quaresma està molt calendaritzat,
sí.
I són més dies amb unes festivitats marcades diferents, amb un significat diferent, i el dejuni, que és el que tu dius, no? Que es podria donar durant tot l'any.
Doncs ara a Ortega, te acomiadem ja, experta en diàleg interreligiós, també membre del grup jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, i avui ens has ajudat a fer aquesta perspectiva del dejuni des de totes les vessants religioses, una mica les més importants. I ens ha vingut molt bé i ha resultat molt interessant. Gràcies, Aroa, per venir.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Ignasi, també.
I el dejuni també és terapèutic, alguns metges el recomanen, o sigui, per exemple, un dia a la setmana. O sigui, que no anem desencaminats els cristians.
Ja veurem la salut, sí.
L'equip del programa ho practica sovint.
No ho sé.
No els hi agrada massa el menjar, no els hi agrada. Vinga, nosaltres que fem una pausa i passem al món de l'economia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:45 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Has perdut una cosa important per tu.
El cotxe.
El cotxe. Què ha passat amb el cotxe, Salvador?
El vaig aparcar fa 2 o 3 dies i ara no me'n recordo.
I has estat una estona donant voltes, però no hi havia manera de trobar-lo.
Què farem?
Camins.
Ràdio Estel.
Quan es faci de dia ja el trobarem.
Expliquem històries.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ja sabeu que els dijous és el dia en què rebem el far que ens guia pels oceans de l'economia, una persona d'elegància inusitada, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada. No em diguis tantes coses, perquè la gent es creurà que sóc una...
La gent ha de saber que ets un gentleman d'ulls melosos i sabidoria inusitada, i jo ho dic, bueno, i ho diré tota la vida.
Vale.
Com estàs, Salvador?
Molt bé. I mira, jo adoro... També estic saludant el Ferran i la Paula, que ens ajuden a fer realitat aquest programa tan bonic.
Tan bonic. Camins. És molt bonic. Camins és molt bonic. Salvador, la guerra, la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ens preocupa. Ens preocupa molt, no solament en les notícies de com estan anant i les notícies més terriblement humanes de la guerra, sinó també en l'economia.
I tant, Rafa. En les guerres tothom hi perd. Tothom hi surt perdent, i molt. No I solament amb les vides humanes, sinó també amb l'economia.
I tant, i tant. Va, ajuda'ns a entendre. Com ens afecta l'economia d'Europa, Salvador, tot el que està passant?
Doncs, en primer lloc, tenim la dependència energètica de molts països europeus de Rússia, sobretot el gas i també el petroli.
Sí.
A més, els grans intercanvis econòmics que hi ha entre Rússia i Europa queden paralitzats, talment que afecta, doncs, a la indústria, a l'agricultura i al turisme.
Uh-huh.
En el cas del turisme estan fugint els oligarques russos amb els seus fabulosos iots ancorats en els ports espanyols, entre ells Barcelona,
ah, però sí?
El de Barcelona encara està aquí. I
tenim aquí un iot.
Això significa, doncs, també per nosaltres una reducció d'ingressos als sectors afectats.
Sí.
És cert que Espanya depèn poc del gas rus, però els increments dels preus del gas ens afecten a tots.
I afecten també a la inflació, oi, Salvador, la inflació?
Sí, Rafa. Avui a Espanya tenim una inflació que supera el 7%. A Europa, també els països de l'euro, els afecta la inflació, tot i que no tant com a Espanya. Els Estats Units i la OTAN pensen que la guerra no serà curta, com pensava Vladimir Putin, i que les conseqüències d'aquesta guerra farà que es mantingui una inflació alta,
bueno,
per un temps que jo no m'atreveixo a
esbrinar
a mesurar.
Quan serà. Ja.
El ruble està ensorrat.
El ruble.
Ja ho hem vist. Fins al punt de vista que Rússia ha tingut de pujar els tipus d'interès un 20% perquè, bueno, per bé, va apuntalar la moneda i la borsa russa està tancada.
Uh-huh.
Els bons russos avui són a bons mesures perquè el valor del roble està ensorrat. I aquí a Europa, com també als Estats Units, els bancs centrals sembla que pujaran un 0,25% els seus tipus d'interès, el que abans es deia un quartillo, per frenar la inflació. Com veus, Rafa, tothom hi perd a les guerres.
Home.
També l'economia i tot.
És una gran veritat, tothom hi perd. És un sense sentit. Europa també està castigant fortament els bancs russos. I molt, veritat, Salvador?
Sí, tant és així, Rafa, que Europa ha deixat fora del SWIFT 7 grans bancs russos i això fa molt de mal a l'economia.
Jo crec que més o menys ho tinc clar, sincerament, perquè m'he informat aquests dies, però pels despistats, Salvador, ens pots explicar i recordar què és això del SWIFT?
Bueno, Rafa, a veure, no tan despistats, eh? Aquestes terminologies que s'utilitza a l'economia internacional entre la gran banca. Doncs mira, el Swift és una xarxa d'alta seguretat que fa servir la banca per intercanviar informació i es tracta d'un sistema de missatgeria que permet que els pagaments es facin d'una manera segura a través de les fronteres nacionals i facilita de manera àmplia les transaccions internacionals.
Vale.
Tot i que no és l'únic sistema que hi ha al món, aquesta plataforma mou més de 100.000 milions de dòlars. Repeteixo, 100.000 milions de dòlars.
És una
pasta. Diaris. En pagaments liderant absolutament aquest pel que fa als tipus de plataformes d'aquesta mena.
Però no agafa, si tinc entès, que no agafa a tots els bancs russos.
Bueno, perquè hi ha d'haver algun banc que pugui fer aquestes transaccions en dòlars i euros per pagar el gas i el petroli que venen de Rússia.
Vale, vale, vale. Ahir hi va haver una votació a l'Assemblea General Extraordinària de les Nacions Unides on Rússia va quedar aïllada, Salvador.
Sí, va ser molt fort això, Rafa. Molt, molt, molt fort. Sí. El resultat de la votació que condemnava Rússia per la seva invasió a Ucrània va tenir només 5 vots a favor.
5 vots només.
5 vots a favor. 141 en contra i 35 abstencions, sobre un total de 193 membres, 141 en contra de Rússia, és molt fort. És curiós, Rafa, però Venezuela no hi va anar.
Ja.
No sabia què votar, probablement, llavors va fer que no va aparèixer i no va votar. És curiós.
Quines coses.
Com Rússia és membre del Consell de Seguretat de la ONU, amb dret a vetar qualsevol acord que hi hagi, el Consell no va poder imposar a Rússia la retirada de tropes pel dret a vetar-ho.
Sí.
Per això s'ha convocat una assemblea general extraordinària on s'ha vist bastament l'aïllament de Rússia en el món.
I, Salvador, així, de tu a tu, com creus que pot acabar tota aquesta barbàrie, aquest sinsentit?
Ui, si ho sapigués.
Bueno, però les teves previsions.
La humiliació i rebuig que ha tingut Rússia en tot el món fa pensar que la guerra ha d'acabar amb una negociació. O que Vladimir Putin sigui apartat del poder amb una reacció interna de Rússia. No ho sé, però a mesura que passa el temps, Putin ho té cada vegada pitjor. I tenim 1 milió de refugiats i quasi 2.000 morts entre civils, segons fonts ucranianes,
sí.
I un país destrossat. Això és terrible.
Això és terrible. Esperem que la cosa no vagi a majors, encara que les conseqüències les patirem igualment, perquè el que ha passat ja ha passat, Salvador.
El que ha passat ja ha passat. S'haurà de reconstruir Ucraïna, però, a veure, i nosaltres ens haurem de refer l'economia, no?
Així és. Doncs gràcies, Salvador. Fins aquí les notícies d'avui dijous. De seguida saludem el nostre convidat d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Avui ha estat el darrer dia... Ai, la veu, aquestes hores. Avui ha estat el darrer dia del Mobile World Congress. Ja sabem que Barcelona és la seu d'aquest Congrés Mundial de la Telefonia Mòbil, una de les fites més importants del món sobre comunicació i tecnologia digital avançada. No estem parlant de coses menors, sinó de connectivitat, intel·ligència artificial, del futur de l'economia i de la vida mateixa. Avui conversarem amb una persona que ens pot ajudar a entendre millor tot aquest món i el que significa. Qui és aquesta persona, Salvador?
Doncs es tracta d'Ismael Nafria, una de les persones que més coneixen les tecnologies digitals, i no solament aquí, sinó també fora d'aquí, fora d'Espanya.
Sí.
format a Espanya i als Estats Units, és periodista, escriptor, consultor, professor i conferenciant especialitzat en els mitjans digitals. Ha treballat en molts mitjans de comunicació, alhora que ha escrit numerosos llibres. Tal vegada el més venut és La Reinvención, de The New York Times.
Sí.
Entre els mitjans en els que ha treballat ha estat el Grup Prisa, el Grup Godó, Europa Press, National Geographic Espanya, entre d'altres. I ara escriu un altre llibre.
Fantàstic. Doncs és un plaer saludar-lo. Ismael Nafria, bona vesprada.
Hola, molt bona nit. Què tal?
Bueno, encantats de poder saludar-te i de xerrar amb tu uns minuts aquí a l'Economia en Valor al Camins. A veure, Ismael, segons la teva newsletter, Tendències, bueno, amb l'arroba aquest, The New York Times supera els 10 milions de subscriptors. El Washington Post amplia la seva redacció a més de 70 professionals. En aquestes newsletters dones a conèixer les darreres novetats sobre mitjans digitals i ofereixes una dada impactant. 90 milions de nord-americans escolten podcast habitualment. Vivim en una edat d'or del podcast, Ismael?
Mira, jo crec que vivim una edat d'or de... diguéssim, de la informació en general i sobretot de la informació que s'adapta bé als usos o a la manera de consumir de la gent, que el que busquem és intentar estar ben informats, no? I els podcasts, una de les característiques que tenen, igual que un altre format que també està creixent molt, com són les newsletters, doncs, el que té interessant és que afavoreix un consum molt, molt íntim, molt, molt privat, de que tu, l'usuari, controla quan ho escolta, com ho escolta. No depens tant d'algoritmes o de xarxes socials que et marquen el ritme o el que veus o deixes de veure, no? I alhora permet explicar les coses bé, no? Jo, per exemple, un podcast que m'encanta, que sempre recomano, és el The Daily del New York Times, que amb 20-25 minuts cada dia t'explica un tema perfectíssimament. I això és una experiència molt gratificant. I al final, el que busques per estar ben informat és justament una mica això, no? El poder gaudir de la informació. I en aquest sentit sí que diria que el podcast viu una edat d'or, igual que ho viuen tots els mitjans que estan fent una bona feina explicant a la gent les coses bé.
Perquè, disculpa, la meva ignorància, el concepte podcast ja el tenim tots molt interioritzat, però el concepte newsletter jo no el tinc tan clar. Ens el podries refrescar?
Sí, i tant. Una newsletter al final és un correu electrònic que s'envia amb informació, no? El que va passar... fa molts anys que això existeix. El que va passar és que es van automatitzar, doncs, per simplificar costos i al final van perdre l'ànima com a producte. I fa uns anys alguns mitjans van començar, com Quartz i altres mitjans que van saber veure-li la gràcia a això, van començar a tornar a personalitzar aquestes newsletters, a fer-les escrivint contingut només per aquell butlletí, no una cosa que es reproduïa d'un altre lloc, no? I amb missatges molt, per exemple, amb un resum informatiu que te'l llegeixes a primera hora del matí i en 2-3 minuts et poses al dia. Doncs això és un mitjà fantàstic. Igual que el podcast controla la persona que l'escolta, la newsletter tu obres el correu quan vols, no? Per tant, se surten una mica d'aquests elements que no controlem tant, com poden ser xarxes o de xarxes socials, no? O altres plataformes que manen els algoritmes, i aquí mana més el consum humà, tant des del que el fa com el que consumeix, no? I les newsletters viuen realment una edat d'or ara mateix.
Per tant, era un concepte que sí que coneixia, però veig que s'ha actualitzat. Està molt bé que ens ho hagis explicat. Salvador?
Doncs, bona nit,
Ismael.
Salvador.
I com està avui el desenvolupament de la intel·ligència artificial i com afectarà els llocs de treball, si és que afecta els llocs de treball en el futur, Ismael?
Sí, a veure, dins del món de la tecnologia, evidentment la intel·ligència artificial és una de les estrelles, no? És a dir, és un dels camps on ha hagut més avenços als últims temps i on crec que és raonable pensar que n'hi haurà més en els pròxims anys, no? Canviaran coses als llocs de treball? Evidentment, evidentment. El que s'intenta fer en general, i això com se sol aplicar a la intel·ligència artificial, és que a través d'algoritmes que el que permeten és automatitzar moltes activitats, és poder realitzar d'una manera molt més àgil activitats que d'una altra manera fetes pels humans serien molt feixugues i portarien molt de temps o gastaries moltíssimes hores i fins i tot amb possibilitats d'errades, no? Llavors, aquí, per exemple, és un dels àmbits on està clar que hi haurà feines que aniran desapareixent, com ha passat també amb altres revolucions, diguéssim.
Sí, la revolució industrial, per exemple, no?
Sí, exacte, però n'apareixen d'altres, on jo crec que, de fet, hi ha una línia molt, molt clara de treball de la intel·ligència artificial, que és justament on afavorir activitats creatives, no? I que la persona humana es pugui centrar en aquests elements de més valor afegit i la màquina et faci la feina més avorrida, per entendre'ns, o més mecànica, no? Jo això no li veig cap problema al revés, no? Crec que pot aportar coses molt positives. Ara bé, s'obren també moltes incògnites i hi ha molt debat, doncs, per exemple, des del punt de vista ètic, ja falta encara regular bé quins usos es poden fer o convé fer i no, i això hi ha un gran debat a tot el món, a la Unió Europea sobretot, que ho lidera bastant. És a dir, això s'ha d'anar veient i mesurant i regulant, doncs, per evitar que hi pugui haver, doncs, abusos, no, també.
Tu creus, Ismael, que d'aquí un temps els locutors de ràdio tindrem un robot que ens faci la feina o aquell lloc de treball?
Jo crec que no, però, dit això, crec que sí que pot haver... Ara ja hi ha molts mitjans, per exemple, que t'ofereixen una versió en àudio dels articles, sí, fetes per veus artificials, però que cada cop estan més perfeccionades.
Per
no?
tant, tenim els dies comptats.
No. Perquè un robot probablement no m'estaria dient això que m'estàs dient tu.
Clar, no? Aquesta xispa i aquesta espurna que jo tinc no la té un robot.
Clar, no la tindria, no. Però, en canvi, el benefici és que jo puc estar fent esport i mentrestant sentint un article que m'interessa llegir, pues l'escolto, no? Uh-huh. Vull dir que normalment s'obren moltes possibilitats, no? La història dels mitjans ens ensenya molt que un mitjà no ve a eliminar un altre, normalment ve a complementar, obrir noves possibilitats i canviar una mica el mitjà anterior. I la ràdio crec que justament és el millor exemple d'això que estic dient. La ràdio l'han matat quantes vegades? L'hem matat.
Bueno, fa molt, que està morint cada any.
Sí, sí. I ara estem parlant per la ràdio.
Exactament.
Crec que llarga vida. La
resistiremos. Parlem un instant de la digitalització dels mitjans, Ismael, si et sembla, aquesta nova era. Quin és el nivell de digitalització a Catalunya i a Espanya? Si creus que està al nivell d'altres països, com ho veus? Et demano una mica de brevetat perquè en tenim encara algunes preguntes i m'agradaria fer-les gairebé totes.
Molt bé. No, jo crec que digitalització, a veure, de vegades som una mica pessimistes, jo crec que estem en general a un bon nivell, parlo a nivell general de l'economia catalana i en el sector de mitjans, doncs també, no? Clar, tot és molt millorable sempre i convé estar, diguéssim, intentar estar a l'última, i em sembla, per exemple, que el que hem vist aquesta setmana amb el Mobile World Congress, doncs, és un molt bon exemple del paper que està jugant Barcelona o Catalunya, doncs, una mica impulsant el món digital en general.
Home, i tant. Sí. Durant uns dies, el cor de la digitalització,
sí,
davant.
Sí, Ismael, has tingut, i tens, una enorme vocació periodística, ens
total,
coneixem,
total.
I hem treballat junts, inclús. Els diaris t'anaven bé al principi. Jo recordo que eres una fiera amb allò.
Sí.
Però després t'has buscat altres mitjans, com els digitals, per fer periodisme. Mm. Tu com veus la professió periodística d'aquí endavant?
No, jo veig que la professió periodística, en primer lloc, és més necessària que mai. I crec que el que estem vivint justament aquests dies ho demostra encara més. No? És a dir, fer informació per poder gaudir d'un món lliure, d'un món democràtic, és una tasca absolutament imprescindible i que l'han de fer professionals del periodisme, doncs, ben formats i ben preparats, no? D'altra banda, això també és especialment important tenint en compte que les possibilitats d'informació que té la gent avui dia són més grans que mai. I això també fa que hi hagi més riscos de desinformació, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que el rol que juguen els periodistes i la premsa, els mitjans en general, de tota mena, ofereix més possibilitats que mai i potser és, amb més responsabilitat també que mai. Per tant, hi veig un futur doncs, molt atractiu i alhora doncs, difícil, no?
Sí, sí.
Mira, justament em fas una assistència al PEU perquè tu has parlat de desinformació i com a professional i expert en el món digital, com veus la presència i tot el que està passant amb Rússia, Ucraïna, desenvolupant eines per part de Rússia cada vegada més sofisticades per dedicar-se també a la desinformació, no? Perquè segurament allà i a tota Europa està passant, no? Que hi ha una desinformació amb la guerra.
No, i tant. És un dels grandíssims problemes des de fa anys, perquè la desinformació provoca el que busques en molts casos desestabilitzar, no? I ho vam veure, ho hem vist amb eleccions doncs, a l'any 2016 als Estats Units i ho hem vist en altres episodis, no? I aquí estem vivint justament una altra situació similar on diguéssim, i més en un moment de guerra, això es porta a l'extrem, no? Uh-huh. I és un risc enorme, és una responsabilitat també d'intentar diguéssim, contrarrestar això oferint, desmentint coses, no? I avui llegia una cosa que ho he tuitejat i perquè m'ha semblat com molt positiu i engrescador i animant, sí. I era que la BBC donava a conèixer xifres de lo que ha augmentat el seu consum, BBC News, no? Mm. El que ha augmentat el seu consum des de territori rus, amb milions de persones consultant la informació que donava la BBC, clar. Bueno, molt possiblement perquè la informació que reben dels mitjans russos doncs, o de la majoria de mitjans russos, sobretot els mínimament oficials, doncs no és possiblement la més correcta, no? per dir-ho suau. Uh-huh. I, però, per tant, per això mateix, la tasca que fa la BBC i que fan altres mitjans nacionals i internacionals és importantíssima per contrarrestar tota aquesta tasca de desinformació que es fa. No?
Ismael Nafria és periodista i consultor especialista de mitjans digitals. Ens ha encantat escoltar-te. Te convidarem un altre dia i mirar ara mateix en directe. Faig seguir-te a Twitter perquè vull seguir-te, vull conèixer les teves... Ara mateix, t'acabo de seguir en directe.
I el seu newsletter també, no?
El newsletter, això ja ho investigaré més. Ha estat un plaer escoltar les teves reflexions i mil gràcies. Fes una propera ocasió, Ismael.
Moltes gràcies.
Gràcies, Salvador, a tu també. Vinga, no marxis que recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tant, no?
Clar que sí, és important. No tallis, no tallis. És de Radio Estel, és la més important. Va. Després de TH va ella. Escolta una cosa, María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada. La...
ànims, María José. Que teníem una pregunta avui del dejuni, que ha dit la parròquia.
Des d'un sentit de fer, has posat en pràctica el dejuni alguna vegada?
I què? La gent ho fa o no ho fa?
Mira, amb el 44%, no mai.
No mai, vale. Aquest ha estat el
Ferran. Clar, la guanyadora, sí.
Aquesta és la guanyadora?
Sí.
La gent no ho fa?
No.
No et veig motivada, María José.
Sí.
Algú deu fer, no?
Els que no són 44%, la resta. 66% ho fan. Vale. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 118 de Camins, amb un home poc ortodox, t'ho diu tot de males maneres, un despota, Ferran Capdevila, a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. La vida en veces no és com queremos, però ella sí lo és. María José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres que hem de marxar, no tenim temps per més. Ara ve el butlletí, salutacions per de les 6 del matí. Demà ho tornarem a fer. Què farem, María José?
Camins.
Què farem, Salvador? Vinga, doncs cuideu-vos.